Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, amb dues sexòlogues i psicòlogues, parlem dels multiorgasmes. El ginecòleg William Masters i la psicòloga Virginia Johnson van investigar la sexualitat als anys 60 del segle XX. El tema havia estat tabú fins llavors. Masters i Johnson van tancar el seu estudi amb 276 parelles que van accedir de manera voluntària a ser objecte d'observació i estudi mentre mantenien relacions sexuals. D'aquí va sorgir La resposta sexual humana, un llibre escrit en termes científics que, tanmateix, va escandalitzar els sectors socials més conservadors de l'època. La periodista especialitzada en sexualitat, Sílvia de Béjar, explica al seu llibre Tu sexo es tuyo que, després d'estudiar més de 14.000 coits i pràctiques masturbatòries, Masters i Johnson van subratllar la importància del clítoris i van concloure que existeix un sol tipus d'orgasme independentment de com s'obtingui. És a dir, que si arribi per estimulació directa del clítoris, penetració o per qualsevol altre mitjà físic o psíquic, la forma en què el nostre cos respon davant un orgasme sempre és la mateixa. Ara bé, la pregunta seria, com respon el nostre cos als multiorgasmes? El fet molt més freqüent en les dones que en els homes engloba tot un món de possibilitats que requereix tranquil·litat, sensibilitat, pràctica i fins i tot entrenament del sòl pelvià. No és desencaminat recomanar exercicis per enfortir aquest múscul. Fins i tot podem dir que és clau a l'hora de controlar la funció sexual, també en el cas dels homes, el sòl pelvià. Tenim, doncs, la pràctica muscular d'una banda i la psicologia de l'altra. La concentració, l'ambient, la manca de presses i, si no parlem també de masturbació, la complicitat de la parella sexual són cabdals. Fins i tot la música pot canviar l'ambient. Sigui com sigui, el multiorgasme és un regal del Déu del plaer que un dia va decidir atorgar aquest privilegi a qui li piqués l'ullet. Avui a l'ofici de viure, els multiorgasmes.
Isabel Allende va conduir més enllà de l'orgasme a una dimensió misteriosa on l'amor i la mort són similars.
Em dic Mireia Darder, soc psicoterapeuta i especialista en sexualitat femenina i vaig escriure un llibre que es deia Nascudes pel plaer. I dic això perquè el tema de tenir molts orgasmes o ser multiorgàsmica és algo que ens apropa al plaer. Jo crec que és una possibilitat que segur que tenim totes les dones i que la sexualitat, a part de ser una cosa instintiva, també és una cosa que es pot aprendre. Jo crec que amb ganes i de forma relaxada i sense estrès, si ens posem a l'aprenentatge de tenir molts orgasmes, segur que ho aconseguirem. I tenir molts orgasmes significa estar satisfeta sexualment i significa també poder-se sentir bé, relaxada i tranquil·la. Perquè el plaer és algo que té a veure també amb tenir un cos distès, amb estar tranquil, amb no tenir moltes obligacions. Està totalment oposat al tema de els hauria de, haig de ser d'una manera determinada, haig de fer unes coses d'una manera determinada. I aquest és el perill del tema dels multiorgasmes. Que les dones en aquests moments ja estem molt estressades perquè tenim moltes obligacions, segurament les obligacions de la família, les obligacions també de la relació, les obligacions de la feina. I si alhora hi afegim que hem de ser alhora multiorgàsmiques i això es transforma en una obligació, podem caure en un estrès que no ens ajudarà en res. No només no ens ajudarà, sinó que farà ens sentim malament. Jo crec que el tema del multiorgasme és algo que ha de ser espontània, sí, si de cas sí, buscada, però que no es pot convertir en una obligació, perquè si no, això no ens ajuda gens.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
l'ofici de viure els multiorgasmes amb Mati Segura, psicòloga, màster en teràpia sexual i de parella, i Luana Salvador, llicenciada en psicologia, màster en sexologia, orientació i teràpia sexual, postgrau en teràpia de parella. Senyores, benvingudes.
Hola, què tal?
Gràcies per ser amb nosaltres. Bé, abans de res, com que som dues senyores i un senyor, m'agradaria parlar, abans de res, ara hem sentit la Mireia d'Arder, els multiorgasmes en els homes són possibles? És per prendre nota, per aprendre'n una mica, Mati.
A veure, fem una mica el tòpic. Si entenem per multiorgasme la sexualitat una mica com s'entén aquí des de la manera occidental d'una parella tenint un coit, això és molt mal entès, estic d'acord, però només per explicar-lo, sincerament jo trobo que és molt difícil. No sóc qui per dir que és impossible, però l'orgasme, tal i com s'entén, o sigui, un orgasme com molts homes pensen que és, en la qual ejaculació i orgasme coincideixen amb el temps, és molt difícil. L'altra cosa és que des d'altres orientacions puguin tenir unes sensacions de plaer que poden ser fins i tot molt més potents, però que això no s'aconseguirà només des de la pràctica, sinó segurament hauran d'agafar altres tècniques, potser la Luana en sap més, a nivell de meditació, a nivell de... Però els homes que volen tenir... O sigui, els homes que volen tenir l'orgasme de l'ego, aquest serà bastant difícil que ho aconsegueixin.
I els que som... Ara, si em permeteu la broma, és una broma, I els que som espirituals, per tant, ho tenim més fàcil.
No és el meu tema, però diria que sí. El que passa és que hem de... Clar, i fins i tot... Jo el que puc dir és que no m'he trobat, I que fa bastant...
A consulta no.
L'únic que m'he trobat és un home que em va dir, ho he aconseguit, no sé si és un orgasme, sé que és una sensació de plaer. Per tant, jo, com a l'orgasme... A l'orgasme del món occidental, així es diria que no.
Recordem que tenim que catradio.cat, els nostres oients i les nostres oients poden trobar tots els programes de l'Ofici de Viure des de fa molts anys, des del número 1, i que hi tenim un programa que vam dedicar fa molts anys que es titulava Orgasme sense ejaculació, adreçat als oients, als homes, que en aquell moment, en aquella època, no eren tants, diguem-ne, ara en tenim més d'homes, no? En aquell moment eren més dones, i bé, encara són més dones, les oients de l'Ofici de Viure. Les últimes xifres, i no és una broma aquesta xifra que diré, és que el 69% d'oients són dones. No ho dic perquè vingui a tomb en el programa d'avui, però és veritat que el 69% d'oients de l'Ofici de Viure són dones. Sí, sembla feta a mida. Luana Salvador, podem tenir multiorgasmes els homes?
Jo et contestaria que sí. Afegint tot el que ha dit la Mati, però crec que sí, tant homes com dones podem. El que sí que potser puntualitzar que en el cas de les dones, i tot sempre entre cometes i generalitzant, perquè cada persona és un món, per les dones pot ser més fàcil que pels homes, perquè pels homes sí que la concentració i aquesta aprendre a diferenciar el moment de orgasme i ejaculació, que molts homes i dones, fins i tot malenteses, que és el mateix i realment no és el mateix, hi ha uns segons de diferència, però clar, realment hi ha uns segons de diferència. Aquests segons de diferència l'home els ha d'aprendre a controlar perquè no hi hagi l'ejaculació i poder mantenir aquest nivell d'excitació, diguéssim, perquè es produeixin més orgasmes. Llavors, sí que és possible, però clar, és una pràctica bastant important.
Cal posar-s'hi.
És possible.
Aquí la cara de la Mati és una mica d'escèptica.
Bueno, és una mica d'escepticisme en el sentit de que... Sí, o sigui, cal posar-s'hi, però realment no ho dubto que sigui veritat, no? Però que és un tema que probablement ho aconseguiran en solitari.
S'ha de començar per solitari.
S'ha de començar per solitari. Sí. A veure, aviam, com ho diré que no soni massa gruller, no? Si algú pensa que pot tenir una penetració, tenir un orgasme sense treure-la, perdó de l'expressió, tornar a tenir un altre orgasme i un altre, serà bastant difícil, m'entens? O sigui, entenc que aquesta és la, perquè, vull dir, perquè a vegades és el que et demanen els homes, no? Mm. Vull dir, entenc que es pot tenir, però que és un tipus de sexualitat que està, doncs, a, no sé si diem una altra dimensió, potser sonaria una mica massa, però, o sigui, no ho dubto, que es pugui tenir i que segurament hi haurà molt plaer. També és veritat que, aviam, siguem sincers, a quanta gent coneixeu que ho hagi aconseguit. Vull dir, clar, sí.
Bé, entrem, millor que parlem de les dones, no? Les dones, vosaltres us heu trobat en dones multiorgàsmiques, n'hi ha moltes poques a partir de la vostra experiència, o sigui, a partir del que veieu a consulta, Mati?
De la meva experiència,
sí.
Que ja fa molts anys, sí que n'hi ha. Ara, la pregunta és, les dones que són multiorgàsmiques se senten més satisfetes sexualment? Pues, potser no. Tens, o sigui, és una característica. L'altre, llavors podríem dir, bueno,
val. Sí, pot ser multiorgàsmica, però que no se senti satisfeta sexualment.
Sí. I de fet passa, vull dir... Que, o sigui, que el fet de tenir multiorgasmes és una característica, aquí em sembla que l'heu definida com un regal, està molt bé, és un regal, però que només ens diu això, que tindrà més orgasmes, no ens diu absolutament res de com se sentirà aquesta dona de satisfeta,
sí,
a nivell sexual.
Segons el teu punt de vista, sí. Hi ha regals més importants, que no pas el del multiorgasme.
Sí. O sigui, a més, clar, si estem fugint una mica de voler separar aquest coitocentrisme, que malgrat el sexòleg sabem que no és així, però bé, clar, són molts anys de coitocentrisme, i clar, llavors, de fet, hem començat parlant de Master and Johnson, o sigui, Master and Johnson va fer una feina excel·lent, però clar, hem de tenir en compte que ja té molts anys. Amb sexualitat tenim molt poca recerca, per raons òbvies, no? Entre altres coses, és difícil fer una observació. Sí, però aquesta resposta sexual, doncs clar, es dona amb unes persones que estaven amb electrodes connectats, que sabien que els estaven observant. Clar, no eren persones que s'havien trobat, que s'havien enamorat o que havien tingut un impuls i que havien anat a una habitació d'un hotel. Com responen? Doncs probablement molt diferent.
Luana, i a partir de la teva experiència... Els multiorgasmes són el pa de cada dia o no?
No són el pa de cada dia, però també et diria que a consulta el que venen és a dir que no tenen desig o que no tenen orgasmes. No.
Amb això estic molt d'acord.
No et venen a dir, sí, soy súper multiorgàsmica, no? Però en formacions sí que m'ho he trobat, potser, que hi ha alguna dona que ho és, llavors ho comenta, no? Ho comparteix. O sigui, sí que n'hi ha. El que passa, el que jo sí que faria l'apunt, que em sembla molt important, que és el que ha dit la Mireia, en el moment que t'ho prens com una obligació o... com que tens el poder de ser multiorgàsmica, has d'aconseguir-ho, crec que aquí ja entrem en el joc aquest de pues esto, les fases de la resposta sexual, no? Que és el que hi ha la màtica. Com a estudis estan molt bé, perquè necessitem un punt de partida i un punt de... Ostres, com estic jo amb la meva sexualitat? Pues mira, em puc més o menys ubicar en aquesta zona, en aquesta fase o tal, però després hem de sortir d'aquí. Al final, el que intentem és que la relació sexual completa, i no només el coito, no? Sigui satisfactòria. Llavors, si això inclou un orgasme cap o 3.000, pues, bueno, més benvingut sigui, però al final, la finalitat ha de ser el plaer, no ha de ser... Tengo 5 orgasmos, no?
El coitocentrisme del patriarcat, o sigui, encara dura?
Sí que dura, sí. Està molt instaurat, o sigui, si no fem la prova, no? Quan li preguntes una persona per la sexualitat, el primer que et diu és 3 vegades, i 3 vegades vol dir 3 coits. O sigui, es té una mica, la relació sexual és el coit. Temps enrere vam fer un programa de preliminars. Les persones encara et diuen preliminars, o sigui, preliminars vol dir... Tot això passa per arribar allà, no? Amb la qual cosa és terrible perquè la dona ho viu com una espècie de post a punt, no? D'aquest estan preparant. Encara dura i potser jo diria que és, en aquests moments, per mi, és el problema més gran que té la sexualitat i que alhora serveix molt bé com a negoci.
Sí? En quin sentit?
Clar, si segueixo... pensant en el coitocentrisme, és molt fàcil vendre productes per eiaculació precoç, és molt fàcil vendre doncs, productes... A veure, els de disfunció erèctil els tractaria d'una manera molt diferent perquè no té res a veure, eh? Sí. O sigui, és una altra... Però, clar, si pensem doncs, que la eiaculació precoç la tenim com un problema, clar... Què estem fent aquí, no? I fixeu-vos a tots els productes que s'estan venent per homes és allargar el coit, que puguis tenir un coit, i clar, i si no ho aconsegueixen, se senten malament.
Avui a l'Ofici de Viure, els multiorgasmes.
Eduard Ponset Casals. L'orgasme de la dona requereix una inhibició quasi total del seu cervell emocional. Desconnexió d'emocions com la por o l'ansietat.
Bona. Hi ha orgasmes bons i no tan bons?
Sí, clarament sí. El que passa que és difícil, és tan subjectiu que tu li preguntes a qualsevol persona i et pot dir, o sigui, tot contesta que no i també estarà bé, no? Però sí, són molt subjectius. Potser per una persona que sigui bo significa, m'ho invento totalment, que senti que hi ha fuegos artificials al seu voltant i que no, de cop s'hagi anat al món i ja està, i una altra potser és superpresent d'on està però està gaudint molt. Vull dir que el com ho visqui cadascú és l'altre tema gegant, no? Però sí, jo et diria.
Sí, de fet, hi ha orgasmes bons i no tan bons. El que també potser, si ara fem memòria, els que recordem com els bons orgasmes que jo he tingut és probablement estic recordant no bo l'orgasme, sinó bo tota l'estona com ho he passat, no? Llavors, el que també una mica volia dir dels multiorgasmes és que a vegades hi ha la confusió. Multiorgasme és pujo, baixo, i l'altra cosa és que hi ha persones que tenen una capacitat de recuperar-se molt ràpid i tenen diversos orgasmes en poc temps, però no és el que s'entén.
Quan dius persones vols dir dones, no? Perquè els homes, clar...
Jo he dit persona.
Clar, vull dir, perquè els homes, això de la recuperació...
Aviam, anem a veure. En teoria, sí. No sé, si algú ens sent que ens truqui, perquè és que no, o sigui, l'altra cosa és que sí que és veritat que hi ha homes que després d'ejacular, o sigui, no tant de l'orgasme, però després d'ejacular, no tenen una disfunció ràpida, és a dir, que poden seguir durant una estona, però per tornar a ejacular, normalment es necessita aquesta estona. Alguns serà molt ràpida, i els altres, pues, bueno, probablement molts factors en funció de l'edat, en funció si està més o menys cansat, mal. Però el que s'entén per multiorgasme en la dona, o sigui, és... tinc l'orgasme i torno, pujo i baixo dintre.
O sigui, seria la fase, hi ha la fase de desig sexual, la fase d'excitació, la fase altiplà, no?
Bueno... és una traducció de meseta.
Estic aquí.
Sí, total.
Són les quatre fases. Això és de la, segons Mastery
sí,
Johnson.
Sí, bueno, li diem fase de continuació de l'excitació. Però vaja.
Bueno, sí, però vindria a ser el mateix.
Sí, és el mateix.
Al final, quan, o sigui, la fase d'altiplà que ells descrivien era el punt que per mi és una fase, entre cometes, per parlar de multiorgasmes va superbé que tenir clar aquesta fase, però en realitat per mi és bastant absurda. Però sí, és cert, perquè és com el període que estàs com més excitat i que, que està a punt d'arribar a l'orgasme, no? Llavors, clar, quan tu intentes fer tècniques per tenir aquests multiorgasmes, sobretot en homes, en aquest... és intentar el que us deia abans, no? De jo sé que aquest impuls ara em provocarà l'ejaculació, és intentar frenar aquest impuls. Llavors és com l'home s'ha de mantenir en aquest altiplà tot el temps que pugui, com per anar tenint orgasmes.
Potser llavors va bé pensar en altres coses, pensar en política, la situació política...
És que això és una bestiesa.
Llavors està sortint de la relació.
Bueno, això també volia dir. Aquesta pràctica que deies, a veure, no es pot aconseguir només des de la tècnica. Val? I té que haver un... Si és que pot ser, que segurament que sí, i té que haver una preparació, jo diria, una mica més espiritual de l'home. Perquè, si no, i això que prenguin nota, sobretot, els que tenen por de que fan aquesta tècnica per eiaculació precoç, o sigui, què fan? En el moment que noten, contrauen els muscles, pensen en política,
clar,
i potser eviten la eiaculació. Però hi ha un perill, i això sí que m'hi
trobat... Sí, la bestiesa quina seria?
Eh?
Quina seria la bestiesa? Pensar en tècnica, no?
Sí, exacte.
Clar, val,
sí, el que és una bestiesa és quan jo m'ho estic passant bé, per
no
favor.
Sí, és a dir, no gaudir, no deixar-te anar, no deixar-te
exacte,
anar.
Exacte. No? No, però que és un sistema que hi ha homes que ho fan, no? Però em pregunto quin sentit té. Hi ha un perill que, a veure, això sí que puc dir que m'hi trobat, i de fet és una tècnica que jo l'he estudiat en sexualitat, és a dir, quan que la fan servir els eiaculadors precoços, els que es diuen eiaculadors precoços, apreten, vale, i pensen en política, per exemple. Què passa? Com estava explicant abans la Luana, eiaculació i orgasme són dos processos que coincideixen amb el temps. Si els dissociem, poden tenir eiaculacions i no orgasme. I és un orgasme un poc així, puah, ja està. Val? I això sí que m'he trobat.
No, clar, té el punt perillós del que deia ella. I al final és el que he repetit abans, o sigui, si tu realment vols prendre aquestes tècniques per tenir multiorgasmes, has de tenir molt clar que l'objectiu és aquest, que segurament necessitaràs molta pràctica, aprendre a respirar, aprendre a contraure segons quins músculs, aprendre... Vull dir que hi haurà una mica de tallada de rotllo, no?, d'una relació que puguis
Sigui, no li aconsellaria mai a un home que ja de per si aquestes no fos el seu modus vivendi, no?, de que fes una persona que ja fa meditació, ja, però no li aconsellaria mai que ho fes.
Sí, ens quedem amb aquest titular també de la Luana, que és una tallada de rotllo.
Total. Sí, però per ell i per ella... qui sigui la parella.
Clar, perquè la parella també queda descol·locada, no? Sí.
Bueno, clar, és que jo crec que llavors ja entres a que anem a fer això.
Aquest és el gran problema. Anem a fer això. I sembla que facin una... És que a vegades hi ha persones que diuen sembla que estiguin fent una preparació com si m'haguessin de fer una prova mèdica, no? Que m'estàs dient, mira, doncs, relaxa, perquè, clar, ara... allò de dir, t'haig de fer un... Bueno, i que ara em sortirà molt així, avui, però t'haig de fer una colonoscòpia, mira, relaxa, t'agafa... I llavors, clar, l'objectiu de la sexualitat és passar-s'ho bé, no?
Valerie Tasso. Un orgasme no es té. S'aprèn a tenir, o més ben dit, s'aprèn a permetre's de tenir-lo.
La dona pot tenir diversos orgasmes que són com onades del mar, ha escrit Marina Castro, sexòloga i terapeuta de parella. Notes que venen, s'expandeixen pel cos i van marxant gradualment, i si es torna a estimular es pot tornar a donar un altre cop, ja que la dona queda activa. Després de l'orgasme, la sensació, si se segueix estimulant igual, és desagradable, però per la qual cosa s'ha de deixar d'estimular la zona genital mentre s'estimulen altres zones erògenes per donar una mica de temps de recuperació i després recuperar l'estimulació genital. Aquesta definició d'onades del mar com a multiorgasme us sembla la més correcta?
Bueno, és correcta, és el pujar i baixar.
Sí, a més és molt gràfica. O sigui que, sí.
És de la Marina Castro.
I pel que fa a deixar d'estimular... o sigui, que la sensació, si se segueix estimulant igual, és desagradable?
És desagradable, o sigui, per moltes dones és... Clar, en el moment que han tingut l'orgasme, clar, en català, el caputxó del clítoris està desprotegit. Llavors, la sensació és molt molesta.
I de totes maneres, tot això és molt, el que deia abans, és molt subjectiu. Sí. O sigui, hi ha dones que realment els agrada molt aquesta estimulació.
Exacte.
I que després d'un orgasme volen que hi hagi una, que segueixin amb l'estimulació. Vull dir que és tan personal que jo crec que aquí has de parlar, o sigui, ja sigui la parella, l'amant, qui sigui, però ha d'haver una comunicació de, o ja no parlada, sinó guiada, no? Però de com vols, o si vols, tenir un altre orgasme. És que, clar, hi ha moltes vegades... És com el caramelito del multiorgasme, no? Però vull dir, hi ha dones i homes que amb un ja en tenen més que suficient. No? Perquè has de seguir com en aquest estat d'excitació que també físicament t'inclou estar, doncs, en tensió. No? Llavors, potser no et ve de gust.
Exacte. No? L'altra cosa és, a veure, ara ja he parlat més una mica més de tècniques. Sí que hi ha dones, per exemple, que, clar, els hi molesta que estimulin el clítoris, llavors és el que es coneix com el punt G, és a dir, a dintre la vagina, 3 centímetres cap amunt, que el que fas és, diguéssim, estimular el clítoris, però des de la base. Aleshores, bueno, si és allò de dir, ens posem a jugar, a veure si ho aconsegueixo, pot ser divertit.
Bueno, i que hi ha moltes zones erògenes al final. Vull dir, no, tampoc no has de quedar només amb el clítoris, punt G, hi ha el cul de sac, hi ha 1000 zones dintre la vagina, hi ha els pits, o sigui, hi ha tantes zones que al final... Jo crec que el que realment molesta la dona és com que et quedis només en aquella zona, no? Jo, ara em ve al cap el capítol, no sé si l'heu vist, bueno, de Friends, de fa molt de temps, que sí que el Chandler està superperdut i li diu a la Mònica què hay que hacer? I és molt divertit perquè comença a parlar-li de punts i a l'altra al·lucina com dient, com que 7 puntos? No? Llavors, al final és una mica això, no? Que no et quedis amunt i veure pues, que hi ha moltes possibilitats de moltes zones erògenes.
Escoltava la Mireia Arder com rebutjant aquest EDA.
Sí,
I parlàvem també en la introducció de l'importància de l'ambient, de la concentració, del fet de no tenir presses, de la música, la complicitat de la parella, no? I pel que fa a l'entrenament del sòl pelvià, quina relació hi ha entre el sòl pelvià, l'entrenament del sòl pelvià i el multiorgasme?
A veure, estàs entrenant un muscle i el fet que aquest muscle estigui entrenat, doncs segur que va bé, però va bé per tot, va bé per la vagina, sobretot doncs, bueno, quan hi ha sequetat vaginal, segurament algun fisioterapeuta ens explicaria més bé, sí. Però a veure, són uns exercicis que, clar, ja se sap, no? Van sorgir per l'incontinència urinària, el que passa que després es va veure que se'n van adonar compte, curiosament, que les dones que ho practicaven, doncs, manifestaven sentir més desig sexual, sentir-se més satisfetes, i al fi i al cap és el mateix muscle. Vull dir que són exercicis que poden practicar tant homes com dones.
Clar, al final, quan tu tens un orgasme, el que s'està movent a nivell fisiològic és aquella zona. O sigui, tu tens tota la sensació de vibració és allò. Llavors, si tu, com a persona, sense estar fent res estimulant o eròtic o... tu pots estar fent aquesta contracció del múscul, es diu que tu mateixa et pots provocar fins i tot un orgasme, no? Però això té un perill. O sigui, està bé, però té el perill de que hi ha molta gent que no coneix, que és els exercicis de Kegel no funcionen a tothom. O sigui, rectifico, no és que no funcionin a tothom, sinó que no són adients per tothom. Perquè hi ha dones que, sense saber-ho, tenen el sòl pèlvic supertens, que això és ara està passant bastant. O sigui, normalment... I té també a veure amb l'edat. És cert que quan les dones ens fem més grans, normalment el que passa és que hi ha un hipotono de la zona, no? Llavors això, doncs les pèrdues d'orina, tal, llavors és quan et diuen, o després d'un part, no? Quan hi ha hagut una cosa així que hi ha hagut allà una càrrega important, doncs et diuen, bueno, doncs entrena el sòl pèlvic per intentar enfortir, no? Com vas a un gimnàs i fas unes peses, doncs igual amb la vagina, no? Diguéssim. Però és cert que hi ha dones que ho tenen molt tens, com serien casos de vaginisme. Llavors, a aquestes dones no els hi pots dir fes ejercicios de Kegel, perquè o sigui, és supercontraproduent. El que has de fer és relaxar la zona. I això no és fer un exercici de Kegel, és fer l'anti-Kegel.
I com poden saber les oients que ens estan escoltant ara mateix si tenen el sòl pelvià massa tens?
Fisio de sòl pèlvic. I és l'única manera, perquè sí que et podria dir alguna recomanació de, bueno, si tu saps i se te'n va cap a... O sigui, hi ha recomanacions, però hem de tenir en compte que hi ha molts muscles, o sigui, quan parlem del sòl pèlvic o no, ja la gent al que li sona més el pubocoxigio, que es diuen, però allò està ple de músculs. Hi ha músculs que tu només tens accés o pots saber entendre'ls si hi ha una... Si es fa tàctilment. Vull dir, això ho sap fer una persona professional en això, que són els especialistes en sòl pèlvic, que a més et miren des de dins, des de fora. Tu pots tenir potser la part més externa, diguéssim, la que toca més a la vagina o que tu més et pots tocar, que la tinguis, m'invento, hipertònica, però resulta que per dins és hipotònica. O sigui, és complicat. Llavors, la millor manera i l'única que sabràs 100% és que t'ho mirin.
I contractures vaginals, també. Ja, si hi ha una contractura vaginal, qui te la pot treballar és l'especialista en sòl pèlvic, perquè i en contractures vaginals sí que no és infreqüent, de noies que tenen dolor, i clar, en principi un vaginisme, que a nivell psicològic ho treballes, però realment tenen una contractura.
Cesare Pavese. Si el sexe no fos el més important de la vida, el Gènesi no començaria per aquí.
Està rient la Mati. És evident, no?
És evident.
La Mati, que ja té unes quantes hores de vol, diguem, no? Aquí estàs notant molts canvis des que vas començar a consulta en relació al sexe i a problemes i a disfuncions.
Bueno, jo estic notant canvis, però no sé si són els pacients o sóc jo, també és veritat, no? Perquè t'enfoques d'una altra manera. El que sí que és veritat, però no sé si realment és així, és que abans ho enfocàvem més, però potser perquè eren els estàndards, no? Més tipus, com dèiem abans, Master Johnson, no? Aviam, què et passen a tu? Tens manca de desig? Vinga, doncs posem aquí protocol de manca de desig, vale. Però evitem els genitals, evitem la penetració. I ara el que, almenys jo i probablement molts professionals, el que tinc molt clar, és que no es pot començar a treballar mai una teràpia sexual sense haver treballat la persona i sovint la parella, perquè les manques de desig molt freqüentment impliquen pues, problemes en la relació, problemes personals, a vegades, a veure, problemes o altres coses, com pot ser senzillament pues, una vergonya, o que no em sento bé amb el meu cos, i que, clar, si es comença a treballar la falta de desig sexual, i a vegades encara ho hem vist, no? Pues, per exemple, imaginem-se un cas d'una parella en què, per posar l'estereotip, no? El noi té més desig que la noia, i la noia senzillament se sent sobre... carregada. Clar, llavors la seva consulta és manca de desig. Però és que no és una manca de desig, o sigui, és que clar, això és com dir, estic menjant massa i vull tenir més gana. I clar, fins si no s'atreva, o sigui, i de fet aquí potser si hi ha algú que li comencen treballant la sexualitat i no se sent bé amb la parella, que es negui. Així és, potser sóc molt dràstica, no, amb això, perquè, clar, a vegades has vist bestieses tan grans com, pues, per exemple, que a una dona se li recomani que pues, dilatar la vagina, val? Quan realment el que està passant és que hi ha un problema que se sent sobreexigida a ella. Clar, fins que si això no es treballa, pues, no ens en sortirem.
Sí, sí. Luana?
Bueno, és que jo sóc totalment antiprotocols, llavors, sí, és que realment quan se't posa algú davant és la persona i t'ha d'explicar la seva història, ja sigui, i a vegades és cosa de la parella, ja, que moltes vegades té relació, però altres no, altres és que estem també molt exigits de que hem d'estar amb desig tota l'estona. Hi ha persones que no són tan desitjoses, no? Llavors se les està molt matxacant amb això. Llavors també és interessant veure quin és el teu nivell de desig, perquè potser sí que amb aquella parella ho has notat, perquè com, bueno, agafo l'exemple de la Mati, doncs la parella és molt demandant, però és que potser tu has estat abans amb altres parelles que no i estaves tan feliç. Vull dir que al final és una mica... saber com ets tu, que això no és tan fàcil, no? Però
exacte, i les èpoques, no? O sigui, cada època és un món.
Sí, totalment, no? I si parlem de dones encara més, perquè som cícliques i passen moltes coses, però és interessant, per exemple, treballar molt els arquetips de les deesses, que això, per veure que hi ha molts tipus de dones, no? O sigui, s'agafa com l'exemple de les deesses com per dir ai, dioses que són guerreres, no? I que no estaven per tant per el sexe, no? Llavors, bueno, que hi ha dones per tot. Llavors, l'important és agafar la persona. Com és la persona i realment què és el que tu et fa feliç? Si realment sents que no tens desig i que el problema és amb la teva parella o és general o... no? O sigui, s'han de veure molts, molts matisos. Mm. Molts.
Sí, és molt important diferenciar el que és una manca de desig a una fòbia sexual. Bueno, la manca de desig és no tinc ganes. La fòbia sexual és tindria ganes, però les meves pors, les meves inseguretats, m'ho impedeixen. I això a vegades no és tan fàcil si no fas una bona... Si no treballes una mica amb la dona. De fet, ja dic que els protocols sexuals és la gran frustració dels sexòlegs, perquè poden passar dues coses.
Això me'l salto. Sí. Això ho tinc claríssim.
No, poden passar dues coses. O que ho treballem bé i llavors ells sols ja tiren, ja no ens necessiten, o que la cosa no se solventi com nosaltres volem I tampoc té sentit, perquè tampoc funcionarà. O sigui que no pots mai aplicar realment el que és el protocol sexual en si.
No, perquè a més moltes vegades té a veure, per exemple, i això és així, o sigui, perquè hi ha ara tanta falta de desig en homes, bueno, en dones, que ja estaven, però ara també amb homes.
Sí, hi ha tanta falta de desig.
Sí, clar, mira, em comentaves que havia variat, no sé si és...
O sigui, hi ha més falta de desig ara que fa 10 anys o 15.
Com a mínim en consulta.
És molt fàcil entendre, tothom està estressat. Tothom està estressat, la gent només treballa, vull dir, clar, si no dones espai pel plaer, però ja no el plaer sexual, sinó, doncs mira, avui m'escarxofo el sofà i no faig res. O sigui, això no ho sabem fer. Estem connectadíssims amb fer, vull dir, hi ha gent que ho fa, evidentment, i menys mal, no? Però, vull dir, normalment és tan fàcil començar per aquí. Quins espais et dones a tu de plaer? Des que de plaer i plaer englobo d'un bon menjar, de llegir-te un llibre tranquil·lament, cada un el que sigui el seu plaer, però... És començant per aquí. I llavors això, o sigui, estem tan estressats.
Sí, l'autoexigència, l'estrès van en contra del desig sexual.
Uah, total, és l'oposat.
Sí. A veure, hi ha dos desitjos sexuals, per dir-ho així. Un que és l'instintiu, el primitiu, que això, ja dic, a vegades no és tant anar a buscar el plaer, sinó anar com un ansiolític, no?, d'anar a descarregar. I aquest tipus de sexualitat es veu més en homes que en dones. No? O sigui, diguéssim, al començament d'un enamorament la sexualitat està de conya tant un com l'altre, però quan passa el temps hi ha el tipus de sexualitat aquest de descarregar, el veus més amb homes. Llavors, multiorgasme, que va, un i prou, no? Hi ha sexualitat en parelles de llarga durada que per desgràcia és aquest. Llavors, la dona pues, no té desig. Però també és veritat que la dona ara, probablement, anys enrere, si el marit no tenia ganes, doncs no tenia ganes i punt. I ara la dona, ben fet, mal fet, però també demanda, no? Mm. I llavors és una mica el mateix. A vegades et venen a consultar pel mateix que et ve la dona. La meva parella vol més, no? I això sí que ara ho veus amb homes bastant i abans no. Mm.
Sí, estic d'acord.
I l'altre dia, Luana, que et vaig veure a Instagram allà davant un mirall amb altres dones fent tot de moviments, potser algun taller de dansa, no? Que us estàveu relaxant o què fèieu exactament?
Home, clar, era una part del plaer.
Ah, molt bé.
Clar, perquè és distant.
Què fèieu?
Fèiem balls.
No, ara no estava, la veritat, no estava pensant en...
Gaspar, m'estàs demanant detalls? No, ens divertíem, bàsicament. Això ho faig molt. O sigui, un dels tallers que m'agrada donar amb dones és de dansa sensual.
Dansa sensual.
Sí, és dansa sensual, és una manera de distendir el cos, que el movent-te de qualsevol manera ja ho fas, perquè és el que et deia, o sigui, si estem estressats estem tensats, el nostre cos està tensat, tot el cos. Cada un se li carrega més una zona, però és tot el cos. Una manera de posar-te una mica flonjo, pues és ballar. I a més, aquest estil de ball el que fa també és com a la dona l'empodera molt. Perquè se sent super sensual, super sexy, es pot sentir com... No em fa falta ningú més, jo sola ja estoy ahí y lo valgo, no? Llavors,
Sí, probablement això sí que va bé per arribar al multiorgasme, perquè perquè tens... Et sents tant... O sigui, real... T'has de sentir deixar d'anar, vull dir, però... Sí. A veure, fisiològicament és així. Necessitem que s'activi el parasimpàtic. Si s'activa el simpàtic, que és el que s'activa en condicions d'estrès, doncs hi ha tensió. I si hi ha tensió, no hi ha relaxació. És incompatible.
O sigui, la Mati segura... Bé, el que recomana la Luana i fa i practica, ja ho sabem. Sabem, una part. I la Mati, què recomana?
A veure, bueno, potser la dansa la podria recomanar molt bé, el que és molt, o sigui, si volem passar-ho bé en la sexualitat només tenim una manera, ens hem de sentir molt relaxats, per sentir-nos molt relaxats hem d'estar tranquils de que no passarà res, no? És un acudit que segur que heu sentit i que s'ha fet milions de vegades de ningú té erecció en un examen, no? Clar, si tot el que... És el que apuntava una mica la Mireia Darder, no? Tot el que sigui EDA és contraproduent. Clar, per això hi ha tanta disfunció sexual en homes, perquè la seva mentalitat és EDA, no? A veure, els explico una mica... Quan som petits, juguem per jugar. I el plaer és el joc. No hi ha una manera correcta de jugar, no hi ha un resultat. El que passa que ens fem grans i la societat, els pares, qui sigui, ens diuen que els jocs tenen regles i que s'han de respectar unes regles i que hi ha un que guanya i un altre que perd. I llavors aquesta capacitat simbòlica del nen en què no hi ha cap objectiu, sinó que juga pel plaer de jugar, també ho portem a la sexualitat. S'han de complir unes determinades fites. Clar, això és terrible. De fet, la majoria de disfuncions sexuals en homes acostumen a ser perquè, pues perquè té por del que passarà, té estrès, té ansietat, digue-li el sinònim de por que vulguis, no? Autoexigència, etc, etc. Si tu no et sents tranquil, si tu no et deixes anar, és que no funciona. És un fet fisiològic, o sigui, el sistema nerviós parasimpàtic s'ha d'activar, sobretot perquè hi hagi una erecció. I si estic tens, o sigui, si tinc...
I això, per tant, aquest tranquil, que no... no? Tranquil o tranquil·la, que no passarà també res, és compatible amb Tinder?
Quina bona pregunta.
Aquesta tranquil·litat, no? És compatible...
Home, crec que l'objectiu de Tinder és... No, és aquí. Vinga, ja, pim-pam. Ja. Llavors, et diria així d'entrada que no.
Tampoc, però... és veritat que totes les generalitzacions són injustes i no podem generalitzar perquè hi ha de tot, no? Sí. I segur que si ara obríssim els telèfons trobaríem, no?, testimonis de tot.
Sí.
Tot.
Que, clar, sí, és una mica el que has dit. És un tipus de relació sexual... evidentment que hi ha plaer, però és de les que defineixo jo més d'alliberament de tensió. És més, els pim-pams... A veure, que
els pim-pams. Sí.
A veure, que tots tenim algun bon record d'un pim-pam en un moment que no he pogut aguantar i que és maco, també, no? Però acostumen a ser més com ansiolític que com a font de plaer. Mm-hmm.
Un pim-pam, no? Doncs des d'aquest punt de vista també és pel bé comú van bé els pim-pams, no?
Sí.
El bo és variar. Ni sempre pim-pams, ni sempre, no sé, de 2 hores, no cal. Llavors, variar.
Això va passar temps enrere amb una amiga, no?, de parlar amb diverses que, clar, la parella de llarga durada, que sempre és igual i que tal, i una que no té parella diu, hosti, quina sort, ja estic farta de l'assiento de darrere del cotxe. No? I que suposo que... I que potser en algun moment van pensar, home, pues ara potser no estaria malament, no? Tornar a la seient de darrere del cotxe.
Clar, però no t'ho prohibeix, doncs vas, no?
Clar, i en la recta final d'aquest ofici de viure que estem mantenint de manera tan, tan distesa, informal i amb la temperatura tan alta. Jo anava a llegir els exercicis de Kegel, no? Precisament. Però vaja, jo els dic, i en tot cas, si després voleu afegir alguna cosa, són uns exercicis que van ser ideats l'any 1940 pel doctor Arnold Kegel. La seva realització és útil per prevenir qualsevol patologia del sòl pelvià, respiració, contraccions mantingudes... Premeu els músculs perineals com si volguéssiu aguantar l'orina, tirant-los cap amunt, contragueu i mantingueu així mentre compteu fins a 5 segons al mateix temps que ho feu, relaxeu durant 10 segons més, intenteu augmentar progressivament el temps de contracció i relaxació, com més temps aguanteu la contracció muscular, més forts es faran els músculs, eh? I la idea aquesta que dèiem, com si volguéssiu aguantar l'orina. I després hi pot haver contraccions ràpides, realitzeu 5 contraccions fortes i ràpides en una mateixa expiració i intenteu augmentar progressivament el nombre de contraccions en una mateixa expiració. Bé, ho he llegit molt ràpid i això necessitaria més temps, no? Però bé...
Sí, és així. Sí. L'únic que a vegades he sentit, a cada cop menys, no?, que com si volguessin aguantar l'orina, però que, clar, no ho facin quan... perquè si no, al final provocaran una infecció d'orina.
Ah, és molt important.
Sí, perquè, o sigui, com si volguessin aguantar l'orina, però no quan vagin al lavabo.
Clar, sí. Sí. El tema de la sensació d'orina te'l diuen perquè, com que no saps què és el que has de contraure, et diuen, si tu t'imagines que vas al lavabo fer pipi, és aquella sensació d'aguantar. Llavors, en el moment que tu ja sàpigues identificar el múscul, no ho tornis a fer mentre fas pipi, perquè llavors això genera infecció.
Infecció.
Però, bueno, el que has llegit està bé, l'únic és que jo tornaria a dir fisio de sòl pèlvic, perquè, clar, és com les normes de, sí, 5 segons, que això és molt variable, depèn del que tu necessitis, et diran unes pautes o unes altres, d'aguantar menys, més, quantes vegades al dia, si cal cada dia...
Bé, moltes gràcies a la Mati Segura i a la Luana Salvador. Ja esteu com a casa. Vosaltres en recordeu, no?, del primer programa de sexe que hi va haver d'Helena Ochoa a Televisió Espanyola, que es deia Hablemos de Sexo.
Sí.
Vosaltres ja parleu de sexe com si parléssiu d'anar al mercat.
Ui, total.
Sí. Això passa, a vegades. Sí. Bueno, no sé si t'has trobat, Luana, però que potser entre amics comences a parlar d'una manera tan natural i...
Bueno, a mi ja em tenen molt calada.
Que no te'n dones ni compte.
No, sí.
Moltes gràcies. Moltes gràcies per fer-ho tan fàcil. Fins una altra, Luana i Mati.
Gràcies a vosaltres.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi, ben retrobat. Benvingut. Gràcies. Hi ha una frase teva que ha fet furor a les xarxes socials, una de tantes, que és, la cito de memòria, allò que té de bo el present és que sempre hi ets a temps. Aquí podrien anar-hi punts suspensius, però no n'hi van. Suposo que tu, quan la vas dir, hi havia punts suspensius o hi havia explicació. I ets a temps de què, Sergi?
Doncs sí, el present té aquesta capacitat, que és el moment per excel·lència, el present. De fet, és l'únic moment que tenim. I al ser l'únic moment que tenim, sempre hi estem a temps de qualsevol cosa. Si ho portem a l'àmbit personal, per exemple, sempre estem a temps de fer aquella trucada, de demanar perdó, de revisar allò que encara ens incomoda internament. El present és l'espai, fixa't que estic parlant d'espai, no estic parlant de temps, el present és l'espai on un sempre és a temps de poder trobar-se a si mateix, que és la gran búsqueda de la humanitat actual. Per exemple, si jo estic buscant sentir felicitat, quan la sentiré? L'he de sentir en el present. Per què? Perquè és quan jo estic sentint, és quan sóc conscient. Per tant, el present sempre ofereix aquesta oportunitat d'assolir qualsevol cosa que jo estigui projectant en el futur.
I al mateix temps ens dona com molta esperança aquesta visió de la vida, no? Perquè hagi passat el que hagi passat, el canvi pot esdevenir-se ara mateix.
De fet, el present transcendeix l'esperança, la porta a un altre lloc. Perquè on situem nosaltres l'esperança? Al futur. Si jo porto l'esperança al present, si m'obro a viure el present, em dono compte de que l'esperança desapareix en el futur i puc començar a viure el que estic vivint ara. Per exemple, jo tinc l'esperança de que em toqui la loteria. Per tant, vull més diners. Però si en lloc de llançar l'esperança cap al futur, la llenço cap al present, em dono compte de la quantitat de diners que tinc ara i em dono compte de com em sento jo en relació amb aquesta quantitat de diners, ja em puc començar a conèixer. Puc començar a conèixer la meva sensació d'escassetat. Puc començar a conèixer aquesta part de mancança. Aquest valor no ens els pot donar els diners. I aquest valor només el podem descobrir al present.
Gràcies, Sergi, per aquesta estona que ja és passada. Acaba de passar.
Ja és un record. Adéu.
Adéu. Als oients també, moltes gràcies.